Les 12 i 49 minuts, quasi 50, i començam la tertúlia des divendres, la primera de l'any 2016, i començam saludant els nostres tertulians habituals que són per aquí, via telefònica, tenim un parell, i d'aquí, de cos present, sona molt lleig, però bueno, potser tenim aquí en directe. Joan León, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com va això?
Via telefònica, com ha començat l'any 2016, tot bé?
Bueno, un èxit, és millor fotria, oi?
Ah, sí, entès tota la raó, perquè mos han de queixar. Molt bé, i aquí estudis, Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia, bon i bon dia, any i bon a tothom, any, per la primera vegada que posem, sí. I ja no ho direm més.
No ho direm més, perquè ja està. José Barbé, bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any, a passar perquè toca. Bé, i ja he dit, tenim dos tertulians via telefònica i dos aquí estudis, i diran, els contes no m'ho surten. I doncs sí, mos han de començar a acostumar que els divendres que puguem seran quatre. Saludam via telefònica, i avui des de Palma, Ana Marta Vidal. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem? Molt bé. Aquí a punt per comentar una mica de l'actualitat de per aquí a prop i de per aquí a fora. Ja sabeu que no tenim cap regla ni cap tema aquí imposat, i comentam el que vosaltres vulgueu. José, no sé, tu, potser per proximitat, no et podies presentar a Marta Vidal, i mos fas un parell de dos cèntims d'ella, no?
Toni riu, sí? jo no ric, perquè estic molt content que la Marta s'hagi incorporat en aquesta tertúlia, perquè és una lota que l'aprecio molt, i que és una lota que pot ser la meva filla per edat. I a més, és una persona que té un currículum, la veritat, que important. Ella havia estat funcionària o fer feina a l'Ajuntament de Ló, després la van fitxar la passada legislatura en el Consell Insular com a consellera d'Urbanisme, bueno, i jo crec que, a més, és una persona preparada, i ara darrerament també, Marta, t'han fitxat també per el tema de la comissió aquesta del govern balear.
Del Consell Consultiu. El fitxatge com em posa més contenta aquest any és com m'hagi fitxat vosaltres en aquesta tertúlia, perquè la veritat és que m'agrada molt escoltar-vos, m'agrada el to de les opinions i per suposat els que interveniu.
Molt bé, i del que començava, en temes de per aquí o temes d'en fora? Joan, tu que també estàs via telefònica, vinga, proposa tema, comença a disparar.
Bueno, primer vull donar la benvinguda a Marta, que bueno, que es trobi a gust en nosaltres, que ja sap que aquí hi ha un parell de corcs com són en Toni i en José. Jo som més bo de dominar,
sí.
Però en José i en Toni, sobretot, com que són de tendències un poc rares, no, un no arriba sobre mai per aquí que ho salten. Però bueno, jo te dono la benvinguda,
gràcies,
i que ja mos veurem coneguent més a lo llarg dels programes.
Perfecte.
I dit això, el que jo resaltaria molt és que m'ha estranyat molt que el senyor Puigdemont, que diu que no presentarà, diguéssim, no farà la independència, no declararà la independència unilateral, quan, precisament, per el que ha estat elegit, és per això. Jo m'ha estranyat. I també volia dir que el senyor Mas, estic totalment conforme amb una carta que va sortir del diari Menorca, de que ho ha sabut programar, ha sabut jugar amb els temps, i jo diria que ha sabut jugar fins a the last minute, el darrer minut, la CUP, els dos trànsfugues de la CUP, que no poden dir res més que dos traïdors a tot el seu electorat, aquests dos traïdors faran que el senyor Mas segueixi manejant els fils d'en Carlos primer el pelut.
Molt bé. Antoni, sobre aquesta qüestió...
Déu-me digues... Bueno, no...
És que record que quan mos van despedir la temporada... Bueno, l'any passat, clar, les eleccions en què no havien succeït, i van dir, l'any que ve mos trobarem un món nou, o no? I jo me sembla que sí, que és una mica nou.
No? Jo crec que és un món nou, i no sols això, sinó que aquests 15 dies s'han passat tantes coses que és difícil d'assimilar i analitzar sense un sediment ben aclarit. El que ha dit en Joan, jo ahir vespre, per exemple, vaig sentir la part de la entrevista que la Terribas... Bueno, que la Terribas va fer al Puigdemont. I en certa manera... En certa manera me'n vaig endur la sensació de que ell és un president de transició, no un president executiu. I me va sorprendre, i demana a la ciutadania catalana a veure per què té un president que només està per crear les bases per una nova Constitució i adaptar-lo a l'ambient, diguéssim, a demanar la independència i fer la república que diu catalana. Quan en realitat...
Que periodista, Toni, perdona, el va acorralar amb un parell de moments,
sí,
sobretot amb un, i és quan te li va demanar a Barabam que s'hi ha de fer si només el havia votat, o sigui, ell era president gràcies a un 48% de l'electorat.
Exacte.
I clar, ell va tirava pilotes fora, els anava despejant, però no li va contestar en cap moment que ell ratllava en part en nom del poble català, però el poble català només ratllava del 48%, perquè els 52 restants...
També va, no molt bé, però també va dir, senzillament va dir, al final, ho vaig entendre d'aquesta manera, que no tenia suficient base legal, o de base popular, perdó, per... posar la independència damunt la taula. Per tant, que havien d'aconseguir més suport social. I jo me demano, en certa manera, les incongruències que té el partit que el sustenta i la mateixa Generalitat. O sigui, no puc entendre que amb unes eleccions autonòmiques per gestionar els interessos de tots els catalans mos perdem només amb el concepte d'aquesta independència. Quan per jo crec que pels catalans i pels restos de ciutadans de l'estat espanyol, la independència no és el principal problema que tenen, sinó que el problema que tenen els ciutadans d'Espanya, uns, és com passar a final de mes, com pagar en llum si bé aquestes baixades de temperatura, la sanitat, l'educació i tots els problemes que han tingut i que han anat denunciant.
És un problema mundial, això, però que no és Espanya tot sol.
Bueno,
l'únic que passa...
Joan, jo m'entenc per els meus amics els d'Espanya, els d'Espanya i els de Ciutadella i els de Menorca.
Jo amb això que vaig dir ara acabaré amb el tema aquest, perquè veig que hem d'esperar els 18 mesos prudencials aquests que volen esperar els catalans per veure abans que faran o que no faran. Jo, la periodista li va tornar a dir, li ha telefonat el president del govern, li ha telefonat el president d'aquí, li ha telefonat el president d'allà, no li havia telefonat ningú. Jo,
que ho trobes ben, això?
Jo trob que no, jo el trob que és peixós.
Bueno,
jo no trob ni bé ni malament.
Bueno, jo trob que les elegàncies avui en dia en política se tenen que mantenir les formes.
Sí. Marta, què trobes d'aquesta qüestió?
I les formes, bueno, aliança amb Esquerra Republicana perquè pugui tenir un grup
que pugui... En el Senat, representació territorial.
I les formes són això, mira, que haguessin fet un poc més de campanya electoral i haguessin tret prou gent per tenir grup propi.
Vinga. Marta, què troba d'aquesta qüestió? Digues, Marta.
Parlo?
Sí, Marta, endavant. Tu,
bueno, jo trobo, estic d'acord en que hi ha una qüestió bàsica d'incoherència, no? O sigui, jo crec que la pregunta aquí és a on volen arribar, quan saben a on poden arribar, no? Per mi és important, com a exemple il·lustratiu d'aquesta incoherència, doncs que ells el que volen i el que estan dient és que, bueno, que estan en una fase d'independència, fins i tot per declaració unilateral. I és important saber quina és la conseqüència de la independència, que és què passa amb la seva situació en relació a Europa. Doncs quan parlen de quin serà el futur de Catalunya, d'una eventual Catalunya independent en Europa, llavors diuen que ells seran espanyols i que per tant ningú els pot obligar a sortir d'Europa. Con lo qual, quina independència és aquesta en la que ells parteixen de cada cara a Europa seran espanyols? Estan parlant de que voldran una doble nacionalitat amb Espanya, perquè també fa falta un tractat bilateral amb Espanya. Doncs no s'entienden si uno no quiere. Llavors, per mi, potser hem passat, com diu això, l'as abans del bou, o l'arada abans del bou, no? Perquè és una situació que és una mica incoherent, doncs des del principi, sota el meu punt de vista.
José, i quan en Rajoy diu que ell farà tot el que estigui a la seva mà per impedir que Espanya es separi de Catalunya i tot això, però la pràctica que es pot fer?
Home, jo crec que aquí hi ha una cosa que és del tema de la Constitució. Vull dir, la Constitució l'hem de complir. A més, hi ha el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, que també té alguna cosa a dir amb aquest tema. Però el que sí que hauria de fer en Rajoy ja és posar fil a l'agulla per poder ja sebre que no mos passi com Catalunya, que tinguem de veure quant de mesos passa fins d'aquí que hi hagi un president que pugui manar. Perquè si ara el Congrés de Diputats comencen a presentar cosetes i al final després no hi ha ningú que ho pugui desenvolupar, jo em sembla que això és aguas de borraja. Vull dir que el que sí que hauríem de tenir ja molt clar i que no ens passi com amb els catalans és ja d'una vegada sabre qui en aquest moment tindrem aquí, qui ens tindrà com a president. Ara, quan veus les actuacions, t'he de dir el que penses, vull dir que és amb el tema d'en Pedro Sánchez, que aquest sentat se'n va cap a un puesto com cap a un altre, que crec, jo me sap greu, que Antoni no deu estar d'acord amb jo, però segurament en el Zapatero el farà un gran estadista quan t'hagin vist el que ell està fent, que està, que encara no, perquè intenta governar, perquè s'està ben clar, sigui de sa mà des qui sigui. Aquest davallarà els calçons per poder governar, pactarà amb els qui sigui, pactaria amb el dimoni hasta per poder governar. Però després, tornant a Catalunya, que jo m'agrada fixar-me un poquet, a veure com deia Antoni, respaldo popular i tal, quan sa plaça de Sant Jaume es dia de sa presa de posició del Parlament, qui hi havia? És que no hi havia quasi ningú. I qualque temps, aquella plaça s'hagués posat a tope. I menys mal...
La gent està cansada, ja.
Però està cansada.
La gent està cansada.
Però Marta, estaràs d'acord amb jo, estaran cansada, però arriba un moment que quan ells mouen el conill, tots els independentistes surten al carrer, fent renou, sí. I ara quan ja ho tenim aclarit, ara ja mos decantam. I quan el senyor Mas ha fet el que ha fet, que per això està nefast la gestió darrere d'en Artur Mas, ara que diu, no, ara jo deixo l'escó del Parlament català, però clar, quin respaldo té el pàjaro aquest? 110.000 euros cada any de jubilació de per vida per haver estat president de la Generalitat.
Caramba, aquesta no la sabia.
110.000 euros tindrà aquest senyor. No és vilaurista, aquest senyor.
Per això que riu tot el dia.
Per això riu.
T'he corregit, Josep.
Sí, no.
No.
Amb
els de so, més.
No li paga el senyor Puigdemont.
No, els espanyols de la Generalitat. O sigui, si aquí afegim...
La Generalitat que és de Perú, o de Perú, la Generalitat.
Joan, per favor.
La Generalitat és d'Espanya. No. Tots cobren d'allà mateix.
Sí, sí. Ara li anava a dir que amb els d'aquests 110, els comptes són mig milió d'euros anuals.
Si sumes tot els serveis que té un expresident...
Més a uns que no es poden controlar, com és el gabinet, la secretària, el despatx, etc. Bé, però anant-te'n això. O sigui, jo sempre m'agrada trobar les incoherències. Hi ha una persona que vol rompre amb Espanya, que no vol acceptar la Constitució, ni demanar permís, ni jurar, resulta que després té que demanar al rei que el nomeni, i després s'emprenya perquè el rei no li diu el que el vol de dir. Per tant, deixem passar el temps en els temes i deixem passar que la política aclareixi. El que sí és de bo, i jo amb això sí que estic d'acord, si hem de jugar a la política com juguen els polítics de nosaltres, que som quatre tertulians, arribistes, en certa manera, que no tenim ni punyetera idea, veient el que veiem quan es cap a tota passada ho comentam, jo sí que estic d'acord en que no es poden rompre els ponts entre les diferents comunitats, entre la convivència i entre l'estat central i les autonomies. Sempre hi ha de... No, però encara que hi hagi rompre de ponts, sempre has de deixar qualque pont sense fotre-se dinamita, com passava en la Guerra Mundial, que sempre hi havia un pont per permetre el pas d'un lloc a l'altre.
Més bon pont que hem deixat passar, més bon pont que hem deixat passar fins ara, perquè fa més d'un any i mig que el govern d'en Rajoy, si hagués estat en Aznar o un altre, un poc més belicós, hi haguessin agafat i hi haguessin aplicat l'article 155. I això ha estat un bon pont. I els hi ha fet l'efecte contrari.
No,
se n'han valentonat.
No, però
se n'han valentonat ara.
No ho poden fer, Joan.
No
ho poden fer.
Marta, digues.
Sí, que no trobau que era una mica el que volíem, que no trobau que l'estratègia era fer una provocació, intentar provocar una reacció desproporcionada.
És que tot el que fan és per provocar.
Idò, per això, jo crec que potser la...
Però no han de caure, els que no ho volen, no han de caure en la trampa de deixar-se provocar i fer unes reaccions extemporànies. Com vol va dir el ministre de...
Quin ministre?
El ministre de les lleis, el ministre
de justícia.
De justícia, va dir que mentre hi hagi manifestacions i no hi hagi blanc damunt negre, difícilment són manifestacions. Les manifestacions que fan els polítics i que van als parlaments, mentre no es transformin en resolucions i lleis, no tenen cap valor jurídic.
José,
jo...
Marta,
passa, perquè si no... jo tens la fama que jo tall, però... Ja et sentit qui era, tu, en Joan i en Antonio... Ja
ranxerra. Només dir una opinió, que és una opinió molt personal, i jo penso que en Mas, per la seva situació, doncs, processal, present o eventualment futura, ha volgut convertir-se en un màrtir. Ha volgut convertir-se en un màrtir i ha fet totes les provocacions que ha pogut per intentar, doncs, aconseguir-se un màrtir.
D'acord.
És la meva opinió.
Així que salut, no li deu cosa, ara.
Vull dir...
A la banda...
Jo me sembla que el que diu la Marta té tota la raó. Vull dir que aquest senyor el que fa és intentar tapar tota la problemàtica que té de tota la corrupció que hi ha hagut, com el que va fer en Pujol quan hi va haver el tema de Banca Catalana, que segons semblava que era una cosa que anava contra el país català, que era contra Catalunya i tal. I el temps ha demostrat que el d'en Pujol i tota la tropa de la seva família han estat un corruptes de lo més gros que hi ha hagut aquí a Europa. Primera. El que deia Antoni em sembla molt bé, m'ha fet un discurs molt coherent, semblava que és que se vol presentar com a síndic de la Bolsa, o que vol ser president de la Bolsa, perquè, clar, la tranquil·litat aquesta que dones, en l'unitat aquesta de tot el que és aquí a Espanya, doncs me sembla molt bé, perquè si no estàs de mirar la Bolsa com va, és que de cada dia estiguem perdent un llençol. Culpa de la inseguritat que hi ha aquí, i la incertesa que tenim aquí a Espanya amb estimulado aquest entre Podemos, entre en Pedro Sánchez, que no sabem per cap on se'n va. Vull dir que els seus barons, qui crec que aixequen el dit, perquè li deuen dir, mira, t'explicarem nosaltres de què va ser pel·lícula. Perquè jo tinc una cosa claríssima, la meva posició des de fa molt de temps amb aquest tema, després de les eleccions, jo crec que seria bo per al país Espanya, que seria un pacte PP, PSOE i Ciutadans. I que me governi el president que vulguin ells tres o que es posin d'acord. Més ben igual. El que sí que avui és un pacte de tres partits que mos podien donar una tranquil·litat en aquest...
Però el que sembla que no vol ningú és que un hipotètic govern de qui fos no el presidesquin Rajoy. Això me sembla que, llevat del PP, tothom està d'acord.
I doncs que es decanti.
Que
es decanti.
Volen votar i que no hi hagi
que faci un pas al lado.
Jo, ja que deixo sol, pues, faig la proposta meua d'aquesta. O sigui, es pot arribar, com diuen qualcú, que el president espanyol serà aquell que Europa i els banquers vulguin, per una banda, i que això dona peu, no, i que això dona peu, bueno, això és una broma, però això dona peu a que, si hem d'acceptar el model català, ni Rajoy ni Sánchez aporguin president, i surti una persona de consens, és que sigui. Això alerta, que entra dins els càlculs, perquè ja ha sortit, a tertúlies importants i altres coses. I respecte al que diu en Josep, sí que és de bo. O sigui, aquest pacte és desitjat per molta gent, diuen. Però jo, des del meu punt de vista, de vista de la situació, realment és difícil que una persona que vol que encapçala el PSOE i que s'adeu a les resolucions de Granada i altres coses, i no a manifestacions posteriors, pugui acceptar, vist el que hi va haver a la campanya, de poder acceptar la investidura d'en Rajoy. Per tant, això ho deixa aquí, que sembla que és impensable, impossible, que el PP vulgui pactar amb el Rajoy. No pos jo un interrogant amb el PP, que és diferent. No el PP Rajoy. I el que tu dius dels barons. L'altre dia hi va haver un comitè del PP, o una assemblea d'aquesta, i era, segons les notícies que han sortit, dels 200 compromissaris o dels 200 barons que hi ha també dins del PP, ningú va demanar la paraula per rebatre. En canvi, dins una assemblea federal del PSOE, era de 60 o 70, discrepàncies i problemàtiques. Això és una diferència entre una manera d'entendre el partit i la política i una altra. I per tant, els barons, això, no m'avalen més que en funció de les assemblees generals que fan els congressos, i una altra cosa és mando i ordeno i aquella. Qui se mou bé en la foto
però
no sap d'on deia
un. Aquí també hi ha una matització, que és que el PP en aquest moment jo crec que té, o sigui, té el camí traçat més clar. El PSOE, les opcions que té a l'hora de formar govern o no, i sobretot, no només formar govern, sinó els acords programàtics que pugui acceptar, que tenen que passar necessàriament per Podemos, impliquen una línia vermella molt més grossa, com que és doncs aliar-se amb gent antisistema.
Bueno,
llavors és normal que hi hagi més intervencions i més discrepàncies.
Clar, clar que sí, però el problema és que els acords se fan amb el que uneix i no amb el que discrepam.
No, els acords estan contra el lote,
tots els lotes no, amb tot el que uneix i no tot el que discrepa.
Bueno, bé, com que aquest tema tindrem temps de seguir xerrant d'ell, no m'he xerrat alguna cosa més propera. Dèiem abans que tot això que passa a Catalunya afecta sa borsa, però jo no sé si el que passa a Menorca i Ciutadella si afecta sa borsa o no, però bueno, afecten el run-run aquí de sa població. La famosa operació Pomada que es va començar aquest dia està bueno, en plena execució aquí a Ciutadella, ja fa dos dies que va i sembla que no acabarà. Sí, li hem dit Pomada i no hi ha ni llimonada. Sí, sí, jo, i per cert, el fiscal Urrach, té bon gust a l'hora d'anar a fer, no sé si gins en llimonada o pomades o què, perquè me diuen que l'obra per moments, que disfrutava de la companyia d'Eduardo, de la Mari i de la gent que hi ha per allà.
Sí, sí, li van recomanar exposició.
Sí, sí, li van recomanar exposició. Sí, sí, Marta,
no,
quan...
No serà una excusa per anar a fer coronetes també, això.
No ho sé, no ho sé. Escolta, Marta, quan t'arribes a Palma?
Quan, perdona? I ara ho veuen. Ara venen a treure's quan ja hauríem d'estar jutjats, i si hem de tancar qualcú ja hauríem d'estar tancats. Ja n'hi ha un que va sortir de la presó, i resulta que encara van darrere aquest tema, que és que no està prou explotat ja el tema.
Sí. Marta, quan arribes a Palma, els mallorquistes te demanen què passa a Menorca, que s'ha de superar la pomada, o no?
No me demanen res, no? La veritat és que no
me demanen res
de l'operació pomada. La gent està una mica més preocupada amb el tema de les modificacions de les lleis, com és normal.
Ja, ja. I aquestes modificacions de les lleis que tu en tens més informació per la part que te toca o que te tocava, mos poden afectar molt a la llarga totes aquestes modificacions? La gent a vegades no entén perquè cada 4 anys quan comanda un baraten unes normes, quan en tens altres ho baraten. Mos pot afectar molt a la pràctica en els ciutadans?
Hombre, jo penso com a reflexió general que el pèndol no es pot moure tan ràpid d'una banda a l'altra. Això és el primer. Això és el primer, perquè les conseqüències són molt importants, o sigui, tots els projectes que estan en tramitació s'han de readaptar, i només pel fet, encara que hi hagin opcions polítiques doncs, diferents i cadascú tingui la seva opinió, moviments tan ràpids no són bons. Després, una altra reflexió que jo faria en relació amb això és que jo n'estic completament convençuda de que la majoria de gent normal està d'acord amb el 90% de l'ordenació del territori, i que en temes com ordenació del territori o educació no se pot fer, no pot intervenir tant la política incidint en un 10% que pot haver de diferència i provocant uns canvis tan bruts d'una banda a l'altra, perquè al final la conseqüència és un fre de la inversió i una inseguretat jurídica que fa que ens repercuteixi tot de manera molt negativa, això independentment del contingut del decret, que evidentment afecta.
Sí, sí.
Hi ha una cosa que volia demanar, Marta, que és una cosa que la veritat és que a vegades els ciutadans és que mos dormim, perquè jo me'n recordo que en la legislatura passada se va fer una amnistia, jo diria amnistia, o una situació per poder legalitzar els hortals, totes aquestes construccions que eren il·legals, que després, quan t'has donat compte dels projectes que han entrat per legalitzar totes aquestes edificacions il·legals, han estat poquíssims. Què és que la gent està dormiguent o deu esperar que després ja li solucionaran el problema? Jo m'assembla, saps la meva opinió.
Jo t'explico, José, perquè és molt fàcil d'entendre. Al final, una casa que estava il·legal i que l'administració, perquè això és molt important, o sigui, el concepte d'amnistia és un concepte que s'entén molt ràpidament, però no té res a veure amb aquest procediment, perquè quan no fa una cosa malament, evidentment té que tenir totes les conseqüències, i com més ràpida sigui l'actuació de l'administració, millor. Però quan passen 8 anys, la llei no permet que es pugui actuar contra aquestes edificacions. Con lo qual, es queden allà sense que aquest senyor pagui res. Què passava amb la gent que tenia cases il·legals? Que venia quin avantatge trec si jo legalitzo això? Bueno, realment avantatge cap, perquè al final serà una casa que tampoc podràs fer ampliacions ni res de tot això, i hauràs de pagar un 15 o un 20 o un 25% fer un projecte. Era un doblaram per una casa valorada, posem, en 150.000 euros, calcula un 20%, més el cost del projecte, uns 2.000 euros, més la taxa a l'administració. Era un autèntic doblaram, i molta gent no ho feia. Per què? Perquè s'estimava més continuar amb la situació amb la que estava, que és el que hi ha ara. Però qui volia, qui estava, qui vivia més tranquil de pensar, doncs jo m'estimo més tenir la integrada a la legalitat i pagar un doblaram. Bueno, per què ho hem d'allà d'això? Aquests diners el que significava era que el municipi passava a tenir uns ingressos addicionals per destinar a finalitats d'interès públic per tots i preferentment dedicades a millorar el medi ambient. Aquella casa, si se volia fer un bou moure, se l'havia de fer, deixava de contaminar, si tenia una orellita l'havia de treure, deixant de fer art el campo. O sigui, i la diferència és, si allò ja està fet i l'administració ja no ho pot esbocar, ni li pot posar cap multa, quin problema hi ha en deixar que aquest senyor visqui més tranquil sabent que ho té legal i pagant uns diners que repercutiran en bé de tothom? Per jo és un error haver-ho llevat. Sota el meu punt de vista, és un error.
Això ja m'ha quedat clar.
No, jo no l'he dit
bé, aquest home.
No, evidentment, no, evidentment. O sigui, jo, l'arribonament que fas, Marta, és, evidentment, és aquest que nosaltres hem fet aquí a nivell de Ciutadella i de molta gent. El que sí és de bo que l'amnistia ha donat peu a que 160, com a mínim, habitatges il·legals es poguessin legalitzar. Això ha fet, evidentment, tenir aquells que tenien doblers, per una banda, per legalitzar-lo, i perquè a ells se'ls convenia. En el resto, com tu molt bé has dit, després de 8 anys, ningú li interessava perquè no la podien esbocar, perquè els serveis de municipals o d'esponsori que havien d'exercir la legalitat han permès que determinats il·legalitats es mantinguessin. Això passa, evidentment, perquè per poder solucionar t'havies oblidat una cosa, i és que a més de pagar la tassa corresponent, els permís d'obra i inclús els plànols, resulta que després hi hauria d'haver el projecte d'urbanització d'aquell nucli, en teoria.
Clar, això és una altra cosa.
Evidentment, i això és una altra cosa. Jo crec que la modificació aquesta de l'amnistia es va fer amb uns conceptes clars. El que passa és que ara, una vegada llevada l'amnistia i recuperada les competències del PTI, implica una revisió a fons del PTI i a intentar donar solució a aquesta gent que ho va fer d'una manera il·legal a fi i efecte de que, però, que entri en dins la legalitat urbanística. I això realment és el problemàtic. Perquè, clar, si jo tinc una casa il·legal o un hortalet de cas de fa més de 20 anys, com els 3.000 que hi ha per Ciutadella, i resulta que no me'l poden tombar ni me poden exigir cap tipus de reforma
que
jo que tinc que anar a legalitzar i a pagar. Hi ha una manera, i has de dir, anem a veure si feim o no feim per llei i obligar, perquè hi ha una cosa, a veure com és que l'autoritat portuària és capaç d'esbocar cases a la vorera de la mà d'Esport de Mó, o uns sí, hi ha altres no, i els ajuntaments o els consells és incapaç d'organitzar per llei la legalització dels hortals o nuclis urbans.
Perdona, l'Esport de Mó no n'aboca cap casa.
Pot,
tu pot. No, no pot. Té d'expropiar, si ho té d'abocar. Té d'expropiar, pagant. Vull dir que no és allò de dir com que és il·legal, ho tiram. No, no. Si volen fer...
Però, per exemple, per Eivissa lleven determinades coses per interès públic, ho diré d'aquesta manera. Bueno, no se tracta d'anar en els detalls, perquè jo tampoc no som expert en això.
Joan, que fa estona que no te sentim.
Bueno, no, però jo podria per cas que aquí a Menorca el que diu Antoni és que l'autoritat portuària ha fet el que vol dur. És això el que vol dir Antoni. L'autoritat portuària fa el que vol en qüestió de terrenos, cases i tot el que hi hagi a la vorera de la mà, i l'Ajuntament que en Esquerra Municipal seu no pot fer el que vol. Jo crec que el problema que es té aquí ja l'han viscut, això, tot és més del mateix. Ja ho hem viscut en això del PTI. Jo el que crec és que el que s'ha de fer és que d'una vegada per totes es gafi l'assessoria jurídica i l'assessoria tècnica mica d'urbanisme, i jo crec que la Marta em cal amb això, perquè és una autoritat i m'ho pot donar llum.
No, ja no.
No, no, però agafar i d'una vegada per totes solucionar les coses. Si la solució és tirar els edificis que no estiguin més fets, pues que estiguin, i si la solució és legalitzar-ho i donar-li una premissa, una, si m'ho estàs aixecant una paret, o de tapar això, o de tapar allò, o fer-ho que... donar una solució. No,
jo vull dir una cosa.
Està d'aquesta manera.
Digues, Marta.
Dues coses.
Sí, Marta, digues.
La primera, que nosaltres a la norma territorial transitària ja vam incloure doncs, una manera de solucionar aquests temes per mitjà de la redacció d'un pla especial que ja estava en el PTI. El que ha faltat és l'impuls. Per què? Doncs per el mateix que les legalitzacions individuals. Perquè qui viu a un hortal o a un nucli que vale, sap que no ho té bé, però sap que no li passa res. Per què es té que posar d'acord amb el veí? Perquè va estar un doblaram en posar tota l'urbanització, perquè ens entenguem, tot el conjunt, donar tots els serveis que fan falta i tota aquesta tramitació, quan realment no hi ha voluntat i si no ho fan no passa res. Llavors que vam fer la norma, vam dir que aquesta obligació, transcorreguts 2 anys de l'entrada en vigor de la norma, passava a ser dels ajuntaments i si els ajuntaments no ho feien, passava a ser del Consell, amb la qual s'havia de reclassir, sí. De tot això ja ha passat un any. Nosaltres vam començar a plantejar un procediment a fer a través del Consorci. M'agradaria saber com això està continuant, si està continuant d'alguna manera.
Molt malament, això.
I també la segona observació que volia fer, la segona observació que volia fer és que si parlem en termes tan negatius de l'amnistia per temes d'una casa particular, perdoneu-me, però és exactament el mateix quan parlem dels nuclis. Per tant, molt malament, els polítics que en aquests moments estan tenint una opinió doncs que això és un premi a l'infractor total, quina posició adoptaran damunt la mateixa situació, però en una situació més col·lectiva, com és els nuclis i els urbans, que estan allà.
Exacte.
I ja ho hem de fer.
Sí, senyor, amb vosaltres tot és una incongruència total i absoluta.
Total i absoluta. Bueno. Total i absoluta.
Mos queden pocs minuts, uns 6 minuts per arribar al punt final. Retornem a l'operació pomada o ho deixem anar? Perquè veig que no tinc massa ganes de xerrar una Toni.
No, home, l'operació pomada, gin en llimonada, en el cas de Ciutadella, pues, jo diria que és un tema recurrent al cap de 10 anys, quasi, si no m'equivoc, quasi. I 10 anys, i resulta que aquí hem de dir que la justícia ha estat lenta i lentíssima, però sempre arriba una vegada iniciada a un punt final. Jo deixaria passar que la justícia faci la feina i que s'apliqui la llei en totes les conseqüències si hi ha culpables. I si no, pues es veurà de retrobar o recobrar l'honor a qualcú que tal vegada se li ha llevat. Però en principi, per els indicis que hi ha i les imputacions que hi ha, evidentment van fer un gran mal favor a l'Ajuntament gastant doblers públics per enriquir particulars. Punto. És la meva opinió.
Bé, jo m'assembla aquí també que hi ha una cosa molt important que no se n'ha ratllat aquí avui de matí, és amb el tema de la oposició. Qui va ser qui ho va destapar? Tot aquest tema, pràcticament, és qui ho va destapar va ser qui té a l'oposició.
Sí, en l'oposició.
Jo em venen record que en Joan Triai,
va ser
qui va agafar la bandera...
De la comissió, d'investigació.
Vull dir, aquest tema, jo el que he dit sempre, i no passa sempre en general, però és una pena que només sigui en quant estàs a l'oposició quan tu intentes treure la porqueria que hi ha dins una administració. I jo m'he trobat jo a Mo, amb unes diferències de caixa, que els qui governaven miraven cap a l'altra banda i els possibles socis dels qui governaven també van votar en contra. I van quedar tots solers nosaltres amb un plufo durant un any de 60.000, quasi 60.000 euros de diferències de caixa. Això en un any, imagina't. Però també hi ha que dir una cosa, que això també en Marta hi estarà d'acord amb jo. Nosaltres ho vam passar a la sindicatura de comptes del govern balear, tota la informació i tots els datos. La sindicatura de comptes del govern balear no va fer res. No va fer res en absolut per poder investigar el que passava aquí. Què passava? Vull dir que els qui governaven va seguir tant acampant a les
ratxes... Segurament eren de seus.
Exacte. Segurament, com que devien estar nombrats perquè sí, el que me sembla que és molt important que fa gent que sigui totalment independent de qualsevol partit polític, eh? Vull dir que ara mateix han agafat Ana Marta dins el Consell Consultiu del Govern Balear i jo me sembla que no compleix una quota política dels qui governen, vull dir, o no, Marta, vull dir, és així, és igual que amb el tema de la Comissió de Greuges. La Comissió de Greuges són tres persones totalment independents, que el que me va agradar més d'això és que va ser per unanimitat de tots els partits polítics que van triar aquests tres noms, i n'hi havia molt de noms damunt la taula, però per unanimitat, i clar, tu quan està respaldat per tots els partits, el que tens és les espaldes ben cobertes, el que intenta fer és fer-ne el millor possible.
Molt bé. Clar que sí, són funcions que tu fas, i quan fas les funcions, evidentment, cadascú té una opinió política, però hi ha coses que no intervé l'opinió política, perquè és una feina tècnica, 2 + 2 = 4, i això és en temes tant de la sindicatura com del Consell Consultiu. Respecte de la corrupció, doncs que ens ha fet molt de mal. Jo penso que la situació política a Espanya precisament s'ha radicalitzat per culpa de la corrupció i bueno, que tingui el que tingui que passar. Si qualcú ha de respondre per alguna cosa que va fer que no està bé, doncs captuï la justícia i captuï el més ràpid possible.
En Joan Leo mos ha deixat, ho he fet acceptat, però bueno, vinc quedat que si se'n vindrà minuts abans d'acabar ja el despediria nosaltres i que es doni per despedir. Bé, mos donarem un... Volíeu xerrar sobre aquesta qüestió?
Jo només voldria recomanar una cosa, que és qui la fa, que la pagui i que torni...
Exacte, sobretot que ho torni.
Que és qui fa, que la pagui, que vagi a la presó, però que també torni el que ha robat.
Que ho torni, perquè tu imagina't el gasto que suposa aquesta operació pomada, que digués en la gent que ha vingut de per Palma, a les dietes, estades i tal i qual. Això, si no mos tornen els doblers que van mangar, presumptament, escolta, encara hi perdrem.
Per al final ha estat un cert, perquè el fiscal Orrac ha pogut conèixer moments...
Exacte, debat, no? Segur que avui vespre o demà la majoria d'advocats que no estiguin de guàrdia aniran a fer un refresc a moments, a veure si es troben amb el fiscal.
Que me va insinuar una cosa, diu, podria ser que no ratxa, que ara hagi vingut per aquí a ensenyar gent enllimonada degut a Gran Mates a mullar més de la contra.
No ho sé, no.
Escolta, bé, jo tinc un tema.
Bueno, un tema, en un minut, m'ho donem un bany de menorquinidat que cap de setmana, vull dir, per Sant Antoni.
No, ben de saber, no, perquè vull fer una advertència a l'Ajuntament de Ciutadella.
Vinga,
concretament en què perdem el Servei Públic Universal de Correus, per una banda, i un dret constitucional que hem de rebre les cases. I voldria que l'Ajuntament reflexionés damunt la carta que ha enviat als usuaris, tinguent en compte que sé que la funció fonamental d'un ajuntament és intentar ajudar en els seus conciutadans. I, per exemple, només diré que a altres municipis on la problemàtica és la mateixa, voldria donar aquestes idees perquè, si mos escolten, com que sé que mos escolten, tal vegada em prendran nota. I és que l'Ajuntament ha d'habilitar les zones a les urbanitzacions per instal·lar els mòduls de les bústies per als propietaris que estiguin interessats. Segona, important, és que l'Ajuntament no pot dir que l'associació o els particulars ho facin. L'Ajuntament, si realment és un ajuntament, ajudarà a donar el sòl urbà i sol·licitarà i farà les obres de construcció i ell els apagarà. Després,
l'Ajuntament que s'ha encarregat de clarir
evidentment, i després, si vol, posar un cànon anual per al manteniment i no sols això, visualitzar on te'ls posa, perquè no podrà posar una bateria de bústies a un poble d'alt
un puesto raonable.
Jo estic, si me permeteu, per reivindicar que no facin retalls de carters ni carteres, sinó que se mantengui la plantilla i si fa falta que se l'ampliï i que s'haguessin repartiguent les cartes com s'ha fet tota la vida.
Perfecte, vinga, hem d'acabar ja. Gràcies, Marta Vidal, per aquesta primera intervenció i t'esperàvem divendres que ve. Gràcies i molt bon dia. Gràcies a en Joan León, que també mos ha abandonat fa uns momentets, i gràcies també a en Toni i a en José, com sempre, fins la setmana que ve.
Sí, adéu,
anem a fer un refresc ara.
Sí, sí.
Vinga, fins ara,
adéu. Bon Sant Antoni.
Adéu.